Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Sant Cugat registra un desplom històric en el nombre de contractes de lloguer signats. Segons dades de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, el municipi acumula 3 anys consecutius de caiguda i es troba ja en els nivells més baixos des de la crisi immobiliària de 2009. Després del màxim de 2.277 contractes l'any 2021, el mercat ha anat retrocedint fins als 1.551 al 2024, una davallada del 32% en només 3 anys. Les xarxes del 25, les dades, perdó, del 25 corresponents només als 2 primers trimestres situen el nombre de contractes en 589, fet que apunta un tancament anual per sota dels 1.200, la xifra més baixa en 2 dècades. L'evolució local és coherent amb la tendència catalana, tot i que a Sant Cugat la reducció ha estat més acusada. A escala de país, el nombre de contractes de lloguer s'ha reduït un 23,4% des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes, segons dades del Departament de Territori. Les immobiliàries del municipi apunten que cada vegada hi ha menys pisos disponibles i que els que surten al mercat duren hores. Més de 3.000 infants han trepitjat aquest diumenge corrent la gespa del Parc de la Pollancreda. Aquest espai s'ha convertit un any més en la pista del Cross Ciutat de Sant Cugat, que enguany ha celebrat la 27a edició. La iniciativa organitzada per l'Ajuntament a través de l'AUMET consta de 18 curses repartides en 8 categories segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'Special Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts han pogut iniciar-se en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. El primer equip femení del Sant Cugat ha golejat 7-0 al Riudoms a la jornada 7 del grup 5 de la tercera federació de futbol. Les santcugatenques han deixat sentenciat el maig a la mitja part amb un contundent 3-0 davant del cué del grup. A la represa, les vermellinegres van completar el 7 en blanc. Les de Raül Raposo són 6enes i la propera jornada visiten el camp del Vic Riu Primer avant penúltim classificat. I per acabar, l'actriu santcugatenca Emma Vilarasau serà una de les protagonistes de la nova sèrie de 3CAT, Lia. Segons ha avançat en un tuit l'analista de mitjans Rocco Steinhauser, la sèrie, produïda per Aguacate i Calabaza Films, dirigida per Patricia Font, s'ambientarà en un univers tecnològic governat i liderat per 4 dones amb l'objectiu de qüestionar els estereotips de gènere que hi ha dins d'aquest àmbit.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5 i 3 minuts de la tarda iniciem el Connectats amb aquesta segona i última hora del programa de dilluns. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de destacar sobretot els problemes de mobilitat que hi ha a les dues rondes, on s'aprecia per càmeres doncs, que la situació és complexa en dos sentits, cap als dos nusos, cap al nus de la Trinitat i al nus del Llobregat. En el cas dels accessos nord, són els que presenten en aquests moments més moviment. I és el cas de la P7 i la B30 Barberà, en sentit Tarragona especialment. I, per exemple, a la C-17 ja tenim retencions a la C-17 a Mollet, en el cas de la C-33 i la C-58, arribant al nus de la Trinitat, hi ha 2 quilòmetres de circulació lenta. També apareixen retencions a la C-60 a Argentona, en sentit Mataró. Pel que fa als accessos sud, en aquests moments hem de destacar una topada entre 2 vehicles, estan al voral, però estan creant 1,5 quilòmetres de l'antitud en sentit Sitges a l'altura del Sant Boi del Llobregat. Això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
Bona tarda.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, Connectats.
Avui marxem ben lluny, a l'altra banda pràcticament de l'oceà Atlàntic, per parlar amb la nostra protagonista d'avui. Ella ha estat jugadora de bàsquet i és preparadora física i entrenadora personal als Estats Units. Feina que compagina amb un màster. Ella és la Xènia Cavaller, però abans connectem amb el Prat en ràdio, on tenim a punt l'Ivan Conde Pérez. Molt bona tarda, Ivan.
Molt bona tarda, Carme. Saludem ja a la Xènia Cavaller. Molt bona tarda. Bueno, bon dia per tu, oi?
Hola, sí, molt bon dia. Migdia.
Migdia. Bueno, fantàstic. Primer de tot, explica'ns això. Perquè hem vist, per exemple, doncs, que no has estudiat un grau, estàs estudiant un màster, però exactament com t'haurien d'anomenar? Graduada en què i a què t'estàs dedicant ara mateix?
Doncs jo em vaig graduar el que aquí es diu Exercise Science, que són les ciències de l'esport, el que farien a INEF, a Barcelona. Llavors jo em vaig graduar 2020, maig de 2024 i ara estic començant a fer un màster.
Mm-hmm. Màster en què exactament?
Aquest és un màster més en business, en empresarials, i és de leadership, de com ser un líder, com ser una coach, i que em servirà moltíssim per quan vulgui tenir el meu propi espai, per preparació física, tant si treballo amb equips, amb personal, un amunt, que és el que faig ara mateix.
Uh-huh. Clar, perquè fem una mica l'inici enrere, tu vas arribar als Estats Units com a jugadora de bàsquet, era la teva idea centrar-te únicament en la vessant de jugadora, o tu eres aquelles jugadores que deia, ja que hi soc, potser començo també a fer-me una vida als Estats Units, com comences a fer ara?
Sí, el venir als Estats Units va ser una completa sorpresa per mi. Jo sempre els deia als meus pares que jo volia fer alguna cosa amb el bàsquet, que volia jugar a la WNBA i tot això, però era sempre un somni. Fins que jo, quan va passar, jo estava jugant a la UEM de Mataró i un dels meus entrenadors va començar a fer una empresa per portar nenes tant dels Estats Units cap aquí com d'aquí cap als Estats Units, i els hi va oferir als meus pares dient que jo podria ser una molt bona opció per fer això, i en el moment en què em vaig entrar jo vaig dir sí, ho faré, i no m'ho vaig pensar dues vegades.
I com ha anat també, sé que és difícil, estem parlant de moltíssims anys, però com t'ha anat aquesta època com a jugadora? Quin balanç en treus?
Jo vaig estar 5 anys a la universitat jugant, per com va passar el Covid i tot, van donar un any extra per fer la universitat. I és molt, molt diferent a la vida que tinc ara, però és una experiència que jo, qualsevol persona que pugui tenir l'oportunitat, 100% cap endavant.
Què és el que més t'ha agradat o què és el que més t'ha sorprès també dels Estats Units?
És molt, molt, molt diferent, molt diferent, tant la personalitat de la gent com es juga al bàsquet en si. Aquí és molt més físic, no centren tant en el joc en equip. Llavors, tu t'has de crear aquesta manera de ser una líder, manera de poder ser alguna persona, perquè tu no deixes de ser l'estrany que ve de fora, llavors has de fer encara més i demostrar encara més. I això va ser una mica xoc al principi, però després t'espaviles i fas el que toca.
Clar, i ara també, doncs, com a preparadora física, que la gent et pot seguir també a xarxes socials, sí, a veure què estàs fent, després ho comentem, però clar, deies, no? Has de fer-te el teu lloc, no? Has de, aquesta part de lideratge. Tu ara estàs en una posició, no?, i en un treball on precisament has de reforçar més que mai aquesta imatge, perquè has de transmetre, no?, la seguretat, la convicció. Com estàs sent? O sigui, com vas decidir, jo em vull quedar aquí, jo vull fer-me preparadora física, i després com t'està anant també fins ara?
Sí, la idea va canviar amb el temps. Jo tenia pensat venir, fer els 4 anys d'universitat i tornar-me a casa i potser tornar a Espanya, a Europa i seguir jugant a bàsquet. Aquest era el pla inicial, però òbviament les coses canvien. Llavors jo, en aquests 4-5 anys de començar la carrera de Ciències de l'Esport, m'he estat donant compte en què volia fer jo amb això, com ho volia, com diem en anglès, approach. Ara cada vegada més em costa més parlar especialment en català i en castellà, perquè
bueno, però ho anem
no ho fa servir massa en el meu dia a dia. Però sí, és més... Tot va canviar a mesura que vaig estar aquí. Vaig començar a treballar inicialment en la meva última universitat. Vaig fer de preparadora física tant de la meva universitat, de l'equip dels nois de vòlei. Tant vaig fer unes pràctiques en una altra universitat de divisió 3, que jo m'aixecava a les 5 del matí i havia d'estar allà amb l'equip de futbol americà fent la preparació física. I durant aquest temps vaig estar donant compte que era això el que jo volia ser. A més, el moment exacte en el que jo sabia que jo volia ser una preparadora física va ser un dels estius que jo vaig tornar a casa, a Barcelona, bueno, al Prat, òbviament, i vaig començar a treballar amb un programa que és Sumum Salut, que són de rehabilitació i de preparació física, i en aquell moment tenien un entrenador que jo el vaig elegir per poder preparar-me a mi mateixa a l'estiu, de cara de poder venir aquí als Estats Units i estar... llesta pels entrenos i els partits. I quan vaig estar treballant amb aquest entrenador, Coach Roger, em vaig enamorar del món de la preparació física i vaig dir, això és el que jo vull ser de gran.
Ara et pregunto sobre precisament com és aquestes sessions, però deies abans allò de Sumum, farem una mica la cunya. Per exemple, no sé si molta gent ho sap, però a mi em va sobtar el Laureà, una de les ànimes maters de Sumum, enguany és el rehabilitador i osteòpata del primer equip del Manchester City.
Sí, cuidado,
Que estem parlant també d'aquella pedrera, aquí al Prat, no només en esport, sinó també en l'altra vessant de l'esport. Doncs, Xeni, explica'ns una mica quins clients o persones et trobes, no sé si client és la paraula, en el dia a dia, perquè hem vist una mica de tot, no? Gent professional de l'esport, després gent usuària, persones normals, gent jove, gent gran. Què fas en el dia a dia i què et trobes?
Sí, bueno, aquí sí que fem servir la paraula client per posar-ho d'alguna manera, però sí, jo treballo en un gimnàs que està a la ciutat en la que visc ara, és South Bend, Indiana, que per la gent que no coneix massa els Estats Units, és una ciutat que està a una hora i mitja o així de Chicago, i és la ciutat que té la Universitat de Notre Dame, que és una universitat molt, molt, molt gran que porta... dels millors atletes del país estan aquí. Llavors jo estic treballant en un gimnàs privat que al mig de la ciutat, que jo quan ens vam mudar aquí vaig fer una entrevista amb ells, els hi vaig agradar molt i vam començar ja fa un any, vaig començar l'octubre passat i ara mateix ja he portat uns 35-40 clients en aquest temps i he tingut de tot. He tingut tant homes com dones, gent més jove, gent més gran. La meva clienta més gran té 75 anys i és una de les clientes que té més energia, més alegria i millor fa les coses. També he tingut atletes, he tingut un noi que s'estava preparant per competicions de jiu-jitsu a Chicago. També he tingut altres que simplement s'estan rehabilitant d'una operació del genoll. Altres que mai han anat al gimnàs, no saben què fer, senten perduts i necessitaven un entrenador per tenir una idea de què fer. També la gran majoria de les meves clientes són dones, són mares, la gran majoria també, i és també després de tenir els fills i el que em trobo més és que específicament les dones i les mares s'obliden de cuidar-se a si mateixes perquè estan pendents dels altres, dels seus fills, de la família i de tot. Llavors, aquest és el tipus el que nosaltres anomenem general population, una mica de tot. És el tipus de client que tinc ara.
I amb tota la informació i el que ens arriba, preguntem també a tu que hi ets, com és la cultura de l'esport als Estats Units? Si té aquest part, no?, o aquesta connotació més de prioritzar la salut o més la vessant de l'estètica?
Sí, però he trobat moltes diferències en com som en Europa i també en Espanya. En Espanya, tu simplement pots ser una persona activa perquè pots anar caminant a tots els llocs, perquè sempre estàs fent alguna cosa. La vida en comunitat és molt, molt, molt gran i molt important a Espanya. Aquí no es veu tant. Aquí és molt probable que una persona camini en el seu dia a dia perquè ve al gimnàs, venen amb cotxe, i es posen en la màquina de caminar, en el treadmill, i aquesta és l'activitat física que tenen en el seu dia, perquè el resta del dia o estan treballant o estan fent altres coses. És una vida molt menys sociable. Llavors, el seu moment sociable és el moment d'anar al gimnàs, en el moment en el que poden veure altres persones, parlar-se... I això és una de les coses que més m'agrada del gimnàs, és que tenim una comunitat molt, molt, molt bona i gent molt, molt maca. I llavors, jo també em trobo molt solitària aquí, perquè a part de la meva parella no estic amb ningú conegut. I el meu moment d'anar al gimnàs i d'anar a treballar és també el meu moment sociable. I sempre estic parlant tant amb els clients com amb els membres del gimnàs i és un moment molt agradable. Però passa més perquè no ho tenen tan a fora de casa. No van a ningú bar a parlar amb els amics o no queden, és més estrany. O s'esperen a quan hi ha celebracions, com el Nadal, el Thanksgiving, per fer aquestes coses i juntar-se. Perquè les distàncies són tan llargues que jo ara mateix visc a 4 minuts del meu gimnàs, en cotxe. Però si volgués anar caminant, hauria d'estar caminant 30-40 minuts.
Vaja.
I no hi ha aceres, no hi ha passos de zebra, no hi ha semàfors pels peatons, no... En les ciutats grans com Chicago, Nova York, sí que hi ha això, però en ciutats més petites és molt difícil trobar-hi. Jo no, encara que volgués, no podria anar a la feina caminant.
A nivell nutricional, són reals els mites que ens arriben dels Estats Units i que veiem normalment, sobretot doncs, això de mala alimentació, de poc exercici, sobretot en el que és el dia a dia, en la rutina?
Sí, no és un mite, és veritat. Aquí una de les coses que més trobo a faltar de Catalunya i d'Espanya és el menjar sobretot. Aquí és molt difícil trobar un producte que sigui bo de veritat, no que te'l venen com si fos orgànic i bo, que de veritat sigui bo. Aquí no, és molt, molt, molt difícil trobar això, i el que més em trobo amb els meus clients és el problema de la nutrició. Hi ha gent que no ha de fer 2-3 feines en el seu dia a dia per poder aguantar el ritme que aquest país porta, i no tens temps per cuinar, no tens temps per res, i les úniques opcions que hi ha a fora és el fast food, és el McDonald's, el Burger King, menjar ràpid, menjar greixós, menjar que no està ben cuidat. Si vols alguna opció més saludable, bona sort trobant-la, o depèn de la ciutat. A la ciutat en la que estic jo ara, per exemple, no hi ha masses opcions de menjar ràpid i saludable. És o un o l'altre, o et sentes i menges un dinar i un menjar bo, però també estiguis i és per pagar, o la solució més ràpida i més barata, que no és la bona, però també és com aquest país també està una mica situat i fet per que passin aquestes coses. És molt trist, però et dones més compte una vegada estàs a dins i una vegada també ho vius tu mateixa, perquè a Catalunya jo puc menjar de tot i m'agrada tot, i aquí sents que sempre estàs menjant el mateix perquè no hi ha masses opcions bones, no?
I tu intentes fer també un canvi de mentalitat de la gent, o és una cosa tan arraigada que...
Sí, 100% és el més important, perquè la gran majoria dels meus clients i de les persones aquí també que van al gimnàs, el seu goal, la seva meta és perdre pes. I si tu vols perdre pes, hi ha molts mites, hi ha moltes coses, però al final del dia has d'estar en un dèficit calòric. El que vol dir estar en un dèficit calòric és que mengis una mica menys del que el teu cos necessita. No significa que no mengis, significa que si el teu cos necessita un X número de calories, tu has d'estar en un dèficit d'uns 500 quilocalories, i per això, si ho fas consecutivament, perdràs pes. La gent pensa que simplement anant al gimnàs i fent més hores en el gimnàs i caminant i córrer i tot això ho faràs, però ha d'estar acompanyat de la nutrició. I la part més complicada i més important és la nutrició, perquè has de ser consistent. I és molt difícil en aquest país poder-ho ser per totes les altres, perquè el menjar bo és car, perquè has de treballar X hores per poder pagar la vida aquí i no trobes temps. Sempre hi ha temps, però és molt difícil i, la meva feina és fer entendre a la gent que hi ha temps per això i que és important trobar temps per centrar-se en això.
Doncs mira, parlant de temps, ens queda poquet i és una llàstima perquè parlaríem de veritat moltíssim més amb tu, està sent molt interessant. Jo et volia preguntar també per com és treballar en un sector tan concret com el teu, sent dona i podríem dir estrangera o immigrant. T'has trobat amb alguna situació desagradable o et sents respectada amb la teva feina?
Jo al principi tenia molt aquesta por de m'acceptaran, estic en una ciutat al nord dels Estats Units, que és també més predominantment blanca, i en el meu gimnàs també es troba això, són més l'americà, així com nosaltres el coneixem, i des d'un principi jo m'he sentit super còmoda amb la gent, increïblement el que més els agrada de mi és el meu accent. És el que més els agrada, que no sóc d'aquí, i la manera en la que parlo i la manera en la que sóc. Jo crec que al final del dia és més com tu et poses davant d'aquesta gent i d'aquestes situacions, però mai m'he trobat incòmoda, mai he tingut ningun problema. És més, ser de fora jo crec que m'ha ajudat a l'èxit que estic tenint i l'agrado que estic tenint a la gent.
Xènia, moltes gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé pels Estats Units quan
de
tornis.
De res, moltes parlem. Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
I ara us parlem de Tip Top Mountain. Què és? Doncs és la creació de dos emprenedors terrassencs relacionada amb el món de l'esport de muntanya. El nostre company Sergi Estapé parlarà amb ells per saber-ne més sobre aquesta iniciativa. Bona tarda, Sergi.
Doncs sí, bona tarda. Estem amb els creadors de Tip Top Mountain. Són l'Àlex Guimarà i l'Albert Gómez. Què tal, com esteu?
Hola, què tal?
Doncs, no sé, un dels dos. Què és, perquè ho sàpiga l'audiència, Tip Top Mountain?
Okay. Doncs, bueno, mira, Tip Top Mountain és un projecte que neix d'una necessitat o d'una problemàtica que nosaltres detectem en el món de la muntanya, i és que ens trobem dos perfils de gent. Un perfil de gent que es vol iniciar en l'esport i troba que el material de muntanya, el material tècnic, és molt car, i un altre perfil de gent que és practicant recurrent de tot aquest tipus d'esports o disciplines, que acumula molt material i no li dona tot l'ús que se li podria donar.
Llavors, no, digues.
No, això, el material de muntanya té una vida útil d'entre 5 i 10 anys de mitja, en funció del tipus i de l'ús que se li doni, i la majoria de gent l'utilitza 2-3 anys i després el deixa guardat a l'armari.
D'aquí surt la idea, no? Vull dir, no sé si vosaltres sou practicants o com surt una mica, Àlex?
Sí, tot just va sortir perquè el tiet d'un amic nostre es trobava amb això, amb el que comentava l'Albert, que se li havia d'una sortida molt material que tenia a l'armari, també... perquè això té una part mediambiental, i és que tenir-lo allà fa que molta gent l'hagi de comprar nou i això té una petjada de carboni molt alta. I després, que jo va ser una època en la que m'estava iniciant a l'alta muntanya i vaig trobar això, que havia de demanar el material que me'l deixessin perquè era molt car, i clar, jo en aquest moment era estudiant i em vaig trobar just amb aquesta problemàtica. Llavors vam sumar tot això i vam arrencar el projecte.
És d'alta muntanya només el que oferiu?
Bueno, són esports outdoor, contempla des de senderisme, running, alpinisme, escalada, barranquisme, espeleologia, o sigui, és tot esport que es pot practicar en muntanya, Bueno, hem intentat cobrir el màxim possible, però bueno, estem oberts encara més esports que a dia d'avui de moment no els oferim.
Suposo que n'hi ha alguns que tenen més incidència, per exemple, l'espeleologia, que amb el cap ara suposo que hi ha menys preocupants.
Correcte, mira, de fet, la pròpia espeleologia nosaltres en un principi no l'havíem contemplat, però van ser els propis usuaris que ens van escriure i van dir, ostres, i si afegíssiu això? No? I llavors, sota demanda, nosaltres hem anat creixent una mica amb els esports.
Mhm. Teniu dos canals, diríem, web i una aplicació, no?
Sí, tenim la web i l'aplicació. La web és més aviat un aparador, simplement per poder-ho veure i tal, perquè bueno, doncs nosaltres som els desenvolupadors i bueno, anem fent a mesura que podem, perquè com ja t'hem comentat, treballem a la vegada que anem muntant això, i l'aplicació és realment el producte que tenim nosaltres. És on hi pots entrar i pots, a part d'aquest aparador que comentem, és on hi pots comprar, pots parlar amb els usuaris, pots fer les transaccions que toquin i ho tens tot allà integrat.
Mm-hmm. I funcionen igual tant la web com el...
Sí, en els dos pots filtrar per productes, pots visualitzar productes, filtrar, veure, però en el moment en el cas d'interactuar amb un altre usuari, ja sigui perquè vols comprar o parlar per chat o simplement guardar-te un producte, aquí la web encara no oferim aquest servei i aquí et redirigim cap a l'aplicació.
Tot és de segona mà? Tot?
Sí, la intenció és que sí, i de fet la intenció és que sigui per particulars. És a dir, que particulars comprin i particulars venguin, nosaltres no toquem el producte, només som els intermediaris. Ara bé, tenim tendes que tenen material d'outlet o producte d'estoc que no han aconseguit vendre, i és material que està nou pràcticament, però que el venen a 50% de descompte, per exemple, no? Però és molt reduïts perquè és material que no s'han aconseguit treure de sobre.
Mm-hmm. Ara, suposem que jo tinc un material d'alta muntanya o del que sigui, d'espeleologia, de senderisme, i vaig a Tip Top Mountain i ho vull vendre. Quin seria una mica el camí que haig de recórrer?
Vale, bueno, doncs aquí, primer de tot, instal·lar-te l'aplicació, no? Uh-huh. I registrar-te. Un cop fet això, ja tens totes les possibilitats obertes. I res, és molt simple. Vull dir, li dones a afegir producte i suposo que, com moltes altres plataformes que segurament la gent coneix, amb una simple foto, nom del producte, descripció i categoritzant-lo en l'esport que toca, i amb un preu, aquí ja tens el producte penjat. És a dir, és relativament senzill. Tot i així, estem treballant en millorant l'aplicació amb temes d'intel·ligència artificial que sigui doncs encara més fàcil per l'usuari. Una simple foto, t'ho cataloguem tot de forma automàtica i ja ho tens publicat, no? Però és relativament senzill penjar un producte.
Quan es parla d'altres plataformes tipus Wallapop i tal, més o menys seria el funcionament així?
El funcionament és més o menys així. No ens agrada normalment mencionar els noms de les altres.
No, però ho dic perquè la gent ho entengui.
Sí, però sí, Wallapop, Vinted o altres que poden conèixer per l'estil. Sí.
Bueno, l'única diferència és que com nosaltres som especialitzats a la muntanya, el que permetem quan penges el producte és una categorització molt, molt, molt profunda. És a dir, uh-huh. Sí que inicialment obliguem a posar unes categories, doncs si l'esport, si és calçat, si són les botes, per exemple, fins aquí sí que obliguem perquè sigui una mica més senzill de cara a la gent que busca trobar aquests productes, però nosaltres oferim uns filtres molt especialitzats que són opcionals, que això poden fer que tardis una mica més, però pots fer-ho o no fer-ho, uh-huh. De manera que dins del propi tipus de producte, és a dir, estem parlant de que tu tens un piolet, el penges i pots posar les mesures del piolet. Tal com a qualsevol plataforma generalista posaries la talla d'una uh-huh. samarreta, aquí pots posar les mesures del piolet, el material, o pots posar el tipus de punta d'un bastó de senderisme. Llavors anem molt al detall, però tot això ho pot fer una mica més lent, però cadascú té l'opció de posar-ho o no.
I vosaltres no diríem que no us immiscuïu amb si posen un preu excessiu o això, o ho controleu també això?
Bueno, aviam, a dia d'avui, si tu poses un preu excessiu, el més segur és que la gent no te'l compri. Al uh-huh. final, la gent que ve a la nostra plataforma ja està buscant preus reduïts de forma normal. Si te'l uh-huh. compren, doncs bé per tu, però sí que és algo que tenim en ment de mirar, aviam, ostres, realment serà una problemàtica, no? La gent què farà una mica amb això? Estem en fases inicials i hem d'acabar de veure com es comporta el mercat dins de la nostra plataforma, però bueno, anirem evolucionant veient el que va passant.
Estem parlant d'un camp o un sector, com vulguis dir, ho poseu vosaltres mateix a la web, hi ha molta gent, no? És a dir, no estem parlant d'una cosa ni elitista ni diríem molt poc usual, sinó que...
Exacte, bueno, aquí una mica la problemàtica que et comentàvem al principi és aquesta, no? Que no és un camp, o sigui, no són esports que siguin elitistes, són esports practicats de forma recurrent a Espanya per més de 8 milions de practicants recurrents anuals, i I clar, el preu d'entrada és molt elevat. Segons quins esports practiquis, ostres, uns esquís no són baratos, no? Uh-huh. I, bueno, i dic esquís com pot ser qualsevol altre tipus de material, que hi ha un cost, hi ha una barrera inicial molt, molt grossa.
I quina acceptació està tenint? Com esteu, com s'està visquent això?
Bé, bueno, doncs, és una bona acceptació perquè de moment ja estem col·laborant amb centres excursionistes, de moment amb el de Terrassa, amb el de Sabadell i amb el Centre Excursionista de Catalunya, i bueno, anem fent-nos difusió entre els seus socis, anem nosaltres també parlant, anem fent difusió a les xarxes socials i la gent va entrant. Tenim bastanta recurrència d'usuaris que van entrant, usuaris que compren, que venen, i sembla que tenim una bona acceptació. També molts usuaris ens van donant feedback i nosaltres ja anem treballant. Afegim categories, ens comenten millores, coses que millor, coses que pitjor, i a poc estem creant una comunitat que ens està agradant bastant, perquè sense nosaltres fer-hi res estem aconseguint que sigui bastant sana. Inclús algo que volia destacar és que hem estat veient i ens han comentat que gent que està interessada en productes, quan entren a parlar per missatges, els propis venedors t'aconsellen, és a dir, sense voler-ho t'acaben fent un assessorament, perquè els esportistes també del món de la muntanya potser t'escriu algú i tu l'acabes aconsellant que aquell producte que t'està venent que millor que ha de buscar un altre d'aquest tipus i de tal per al teu esport que vols practicar. Llavors també això crec que és algo bastant interessant que just es permet perquè és una comunitat molt especialitzada en un nínxol.
Mm-hmm. Això precisament us volia preguntar el tema de que esteu doncs, amb algunes entitats ja, com el Centre Excursionista de Terrassa, el de Sabadell, i crear aquesta comunitat, no sé si hi ha algun fòrum a dins o no, això només és contacte directe amb el cadu, amb el comprador i el venedor.
Sí, a dia d'avui no. Llavors nosaltres sí que volem evolucionar un punt més enllà, no volem que sigui un simple marketplace, volem realment crear una comunitat activa i bueno, s'haurà de fomentar d'alguna forma o d'una altra, però a dia d'avui el que tenim és la compra-venta de material i parlen els usuaris entre ells quan volen comprar o vendre.
Uh-huh. Està limitat a aquests esports que dèieu?
A dia d'avui sí.
Sí.
Bueno, tenim esports més generalistes com la bici de muntanya, uh-huh, l'esquí, tots aquests que sí que hi ha molta gent, i després n'hi ha... Mentre practiquen a la muntanya... Ja està bé, i si no, sempre disposem d'una categoria que és altres, en la que nosaltres hi anem revisant periòdicament, i si veiem que s'afegeix alguna cosa, i com no hi ha un esport, com no hi ha una categoria, es fica altres, revisem i de tant en tant anem afegint categories i anem millorant en base al que van penjar els usuaris.
Mm. Mm-hmm. Bueno, en aquest sentit, no sé si hi ha alguna modalitat que sigui la que més mou entre la gent o...
Bueno, doncs mira, fins ara ja et dic, tenim poc recorregut. Quan hem començat realment a créixer i a donar a conèixer la plataforma ha sigut aquest agost, vale? Uh-huh. Llavors, amb el que tenim fins ara, el que hem vist és que tot el tema d'alpinisme i potser senderisme és el que s'està movent més, vale? Però ara estem començant a veure més moviment en tot el tema esquí. Esquí és nou. Uh-huh. Llavors, ara que començava precisament tota la campanya d'hivern, doncs estem començant a veure tant més usuaris que pengen producte com més usuaris que ja potser estan començant a buscar producte d'aquest tipus.
Mm-hmm. I la pregunta que jo a mi em queda, perquè jo no sóc practicant, dieu, parlava, no sé si era l'Àlex que ho deia, que és, o tu, Albert, que són uns equipaments que tenen molt poca vida, pel que heu dit, no? O 4 o 5 anys la gent ja se'n cansa, o com és això? És el dubte que...
Bueno, aquí nosaltres, o sigui, venim a solucionar un problema que estem intentant donar precisament explicació, i és, ostres, si les pròpies marques que fabriquen el producte ens diuen que un material... Hi ha moltes variacions en funció del tipus, no? Perquè el material de seguretat també, però bueno, cada mitja pot durar entre 5 i 10 anys, per exemple, una jaqueta tècnica, pot durar 7 anys perfectament, no? Amb d'ús recurrent, si la tractes bé. Però llavors perquè al cap de 3 anys te l'estàs canviant i te n'estàs comprant una de nova, no? Llavors aquí potser és on ens entren les incògnites de dir, ostres, és per moda, és perquè tenim una tendència més consumista últimament, no? I diem, no pot ser que tu estiguis renovant el material tan contínuament quan el material encara té vida útil i l'estiguis deixant a l'armari. O sigui, hi ha estudis que diuen que el material tècnic de muntanya es passa un 90% del temps a l'armari, que uh-huh, és normal perquè no l'utilitzes el dia a dia.
Sí, sí, sí,
és normal. Però és un número que és una mica alarmant, no? El temps allà no l'estàs utilitzant i arriba un punt on ja el deixes d'utilitzar i perquè tens un nou i ja se't queda, no? Quan hi ha gent que, per exemple, es voldria iniciar en la disciplina que tu practiques i potser pagar 350 euros per algo que tot just s'estan iniciant els hi pot suposar una barrera d'entrada.
Uh-huh. No sé si això és el principi de més... aplicacions, més projectes, no sé si teniu ja en ment, si ho podeu dir, si voleu.
Sí, 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 això de moment ho hem pres com un punt de partida, com un projecte inicial en el que volem fer una mica aquesta comunitat, sobretot per també alinear aquests valors de sostenibilitat, de rebaixar la petjada de carboni, en què cada vegada hi dedicarem més temps i desenvoluparem més coses que siguin afins. I després el que volem és començar a integrar més coses dins de l'aplicació. De moment hi ha material de segona mà, volem incorporar també, per exemple, lloguer, que el lloguer també és algo que està directament relacionat amb l'economia circular i permet que el material s'utilitzi més i no es desaprofiti aquest cost sostenible de fabricació. I també volíem incorporar coses, ja sortint una mica del món de la sostenibilitat, enfocades a reduir la fricció d'entrada al món de la muntanya, però no per part del preu del material, sinó per la part de fer-ho amb experiència. És a dir, hi ha molta gent que vol practicar esports, però no ho fan perquè no tenen un guia, no tenen tal. Llavors volem incorporar tot això perquè la gent que no ho coneix pugui començar a practicar-ho amb facilitat.
Doncs avui hem sabut més aquí al Connectats del Tip Top Mountain, aquesta web també aplicació, de la mà dels seus creadors, els seus fundadors, que són les persones que ho han creat i ho tiren endavant, l'Àlex Guimarà i l'Albert Gómez. Moltes gràcies per venir avui aquí al Connectats i il·lustrar-nos, i us desitjo que sigui tot un èxit.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Soy Silvia Muñoz Cazorla y venga, Sergio Dalma, Bailar Pegados, es cuando conocí a mi marido, hace 32 años, y se bailaba baladas en las discotecas.
Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo, tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos tú una sola vez, bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar igual que baila el mar, conoce fines, corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines. Sintiéndonos a pie, nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar, bailar pegados es bailar. Bailar pegados es verás la música después. Te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies un algo que no ves, lo que nunca has escrito.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Verdad, soy muy nervioso, horrorosamente nervioso, siempre lo fui, pero ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía un oído muy fino, ninguno lo igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referiros toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida, no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos, sí, eso es. Se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul pálido. Cada vez que ese ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas. Y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, a fin de librarme por siempre de aquel ojo que me molestaba. He aquí el quid. Me creéis loco, pero advertid que los locos no razonan. Si hubierais visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión, y con qué disimulo puse manos a la obra, nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero qué suavemente. Y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada para que no filtrase ninguna luz y alargaba el cuello. ¡Oh! Os hubierais reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no perturbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente a fin de ver al hombre echado en su cama. ¡Ah, un loco no hubiera sido tan prudente! Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. ¡Oh, con qué cuidado, con qué cuidado! porque la charnela rechinaba. Y no la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Hice esto durante 7 largas noches, hasta las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo. Todos los días, al amanecer, entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya veis, por lo dicho, que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches, hasta las 12, le examinaba durante su sueño.
Oh, will I die? Oh, will I die?
Hem escoltat de la veu de Pablo Jiménez, el llibreter del celler de llibres, un fragment d'una història de terror. Pablo, benvingut.
Què tal?
Què has llegit?
Bueno, he llegit l'inici d'un relat molt breu, però amb un punt molt, molt tens, d'Edgar Allan Poe, el gran pare de la narrativa de terror, tal com l'entenem avui dia. I bueno, a mi és un dels meus autors de referència i qualsevol dels seus relats m'apassiona.
De fet, és que venim de celebrar la castanyada i Halloween, no?
Dia d'amors, dia d'amors.
Que ens ha servit d'excusa per parlar d'aquest gènere, la literatura de terror, que quan neix?
Aviam, la literatura de terror és consustancial a l'ésser humà. Vull dir, ja els nostres més antics avantpassats, jo puc imaginar-me aquella gent al voltant, a la caverna, al voltant del foc, narrant-se històries d'esperits, de monstres desconeguts, d'éssers fantàstics que els atemorien. De fet, gran part dels ensenyaments que es fa a la mainada tradicionalment són històries de terror. L'home del sac, la bruixa del Raval, qualsevol d'aquestes històries. I hi ha altres parts del món igual, que si el sac a mantecas, que si... Bueno, vull dir, sempre hem explicat històries de terror. Com a històries pròpiament dites, neixen a partir del romanticisme. És a dir, publicades en llibre, quan agafen força, és amb el romanticisme, amb el que anomenem la literatura gòtica. I aquí és on podríem parlar, pues, del Dràcula, de Bram Stoker, del Frankenstein, de Mary Wollstonecraft Shelley. És a dir, aquelles històries que ja s'han convertit en clàssics, que en el seu moment feien molta por, molta por, molta por a la gent d'aquella època, però que avui nosaltres mirem més des d'un punt de vista artístic i fins i tot amb algun somriure per la seva innocència de vegades.
Que s'han quedat en els clàssics,
correcte,
no?
Correcte, s'han convertit en clàssics.
Quines diries que són les principals característiques d'aquest gènere literari? Què han de tenir per ser literatura de terror?
Mira, quan parlem de literatura de terror, no estem parlant de que tu llegissis un relat i facis salts, com si estiguessis veient una pel·lícula de por. Vull dir, no estan tan basades en l'ensurt, sinó més aviat amb la inquietud, la intranquil·litat, i varia molt depenent de l'època. El que sí es dona sempre és un llenguatge normalment elaborat, amb molts adjectius que li permetin descriure aquell element desconegut o sorpresiu i que, per tant, és inquietant perquè no l'entenem. Sobretot es basa en jugar amb coses que no entenem, que no som capaços de copsar. Per això, una narrativa que ens parla, com aquesta que llegíem ara, El corazón de la Tor, des de l'òptica d'un assassí que, a més, mata sense motiu, senzillament perquè no li agrada a l'ull de la persona que l'està jutjant. No podem entendre això des d'una mentalitat humana i racional normal. Llavors, clar, per això ens espanta, perquè és una cosa a la qual la por la tenim a allò que no entenem, a allò que no coneixem. Llavors sempre es basa en això, el terror sempre es basa en allò que no entenem, que no coneixem, que no controlem d'alguna manera. Evidentment, amb la literatura gòtica apareixeran les històries de fantasmes, apareixeran els vampirs, apareixeran tots aquests éssers que són molt superiors a nosaltres, que no ens podem enfrontar amb ells per mitjans normals i que al mateix temps tenim aquesta sensació d'indefensió, de manca de control i de desconeixement absolut.
Per tant, quan parles de són subgèneres, dins de...
Dins del terror hi hauria diferents subgèneres.
La gòtica seria una?
La gòtica seria una, el tema del, de la sang i fetge, del gore, seria un altre, aquí destacaríem doncs, un Cliff Parker, per exemple, que amb la seva sèrie, que després van fer pel·lícula de Hellraiser i els Cenobites i tal, era un autor molt cruent amb les seves descripcions. Hi hauria històries de cases encantades, hi hauria històries de misteris més enllà de l'espai, com podria ser Lovecraft, és a dir, tenim molta varietat, però el que varien principalment són les temàtiques. L'estil d'escriptura sempre és aquest estil de donar-li tensió, de donar-li aquesta sensació de no entendre el que està passant, d'aquest descens a la bogeria que alguns autors han sabut treballar també.
Hi ha temàtiques, històries que són estàndards, podríem dir, no? Pròpies, característiques de la literatura de terror?
Sí, 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 evidentment. Vull dir, tot el tema de la monstruositat és un tema que és absolutament recurrent. És a dir, ja sigui perquè sigui el zombi, que sigui el vampir, que sigui l'home llop, que sigui el fantasma o que sigui la presència sobrenatural en plan poltergeist que no podem controlar, que no sabem d'on surt, i que va més enllà d'allò que podem percebre normalment. Però l'element sobrenatural gairebé sempre està present. Després tindríem una altra subsecció, que seria la part d'assassins en sèrie, de, vale, que també pot generar una narrativa de terror molt pròpia, com és el cas de la novel·la de Stephen King, Misery, que el terror no és res sobrenatural, senzillament és una fan que segresta el seu escriptor favorit perquè escrigui més. I bueno, ja es produeix una relació odi-dependència continuada allà, vull dir, perquè més ella diu que l'estima morir i en canvi el que està fent és, vull dir, li trenca els turmells per, vull dir...
perquè continua escrivint,
sí, 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 perquè no se li pugui escapar.
Ja, ja. Hem parlat d'Edgar Allan Poe, hem parlat d'aquest Corazón de la Torre amb què hem començat a la secció d'avui, però si parlem de lectures imprescindibles i d'autors tòtem en aquest gènere...
Mira, et dono 5 llibres que per mi són imprescindibles i l'alternativa per qui ja els hagi llegit. I si algú ha llegit els 10, doncs, escolta, felicitats. Vull dir, ets un gran afeccionat.
I tant.
Jo començaria precisament amb Edgar Allan Poe, que podreu trobar els seus relats extraordinaris tant en català com en castellà a tot arreu. A més, són... Com vaig cronològicament, eh? Vull dir, és un autor que està ja en domini públic, en una qual cosa. Qualsevol editorial pot agafar, fer una traducció i publicar la seva obra. I el mateix passa amb l'alternativa Edgar Allan Poe, que és un dels grans influenciats per aquest autor americà, que seria Howard Phillips Lovecraft, amb tota la sèrie de la narrativa, i aquí ja ell se'n va a un misteri més, així com Edgar Allan Poe és molt sobrenatural, històric, vull dir, molt mundà, moltes coses, amb algun element sobrenatural. Lovecraft se'n va al terror còsmic i són entitats de més enllà de l'espai que venen a destruir la humanitat. Això per una banda. Si avancem una miqueta més, jo m'aniria a la narrativa de Cases Encantades, que això toca fer-ho. Sí. Llavors recomanaria o La maledicció de Hill House, de Shirley Jackson, que és un relat dels anys finals dels 50, si no recordo malament, que és el relat fundacional de lo que és les històries de Cases Encantades, com a literatura, no parlo com a literatura oral anterior, eh? Com a alternativa a aquest seria La casa infernal, que és dels 70, que escriu Richard Matheson, el mateix autor de Soy Leyenda. Vale? Si ja ens apropem més a una cosa més contemporània, anys 80-90, dos llibres imprescindibles, Cementiri d'animals, de Stephen King, absolutament aterrador, jo crec que la millor obra de Stephen King, i It, que a més han fet diverses versions en pel·lícula, en sèrie i de més, i que és una de les grans obres de Stephen King. Stephen King és un pilar de la literatura de terror. Després, ja anant-nos més cap als 2000, Déjame entrar, de Jonah Vidal-Lindquist, que és una narrativa de vampirs. Ara estic parlant de vampirs, que es van posar molt de moda als 90, però molt inquietant perquè estem parlant des de l'òptica d'un nen, i això fa encara més dur. O bé, La guia del club de lectura per a matar vampiros, de Grady Hendrix, que no saps ben bé si et dona por o et fa riure o és un somriure de tensió, no saps ben bé el que està passant allà, però genera un puntet molt, molt, molt xulo. I ja amb l'actualitat més absoluta, La casa de les sombres d'Adam Neville o Filla de la venjança de Michael McDowell. Aquests són dos llibres relativament recents. El de la casa de les sombres m'ha agradat especialment. És un grup de cineastes que volen fer alguna cosa, busquen inspiració per la propera pel·li de terror i se'n van a una mansió abandonada i perduda que dius, ja que quan comences a llegir dius, això no pot acabar bé. I ja no explico més.
Escolta, abans de marxar, Pablo, sí que m'agradaria preguntar-te per si hi ha autors catalans que es dediquen a aquest gènere?
Hi ha poquets, però jo voldria destacar un llibre particularment, perquè ja és de fa bastants anys, però penso que la gent s'ha oblidat una miqueta d'aquest llibre i és important recuperar-ho, que és La pell freda d'Albert Sánchez Piñol, que recupera aquest toc de Lovecraft, d'aquella cosa misteriosa, inabastable, que està amagada en un lloc, en un racó perdut, molt, molt potent i magnífic.
Bé, doncs amb aquesta última recomanació tanquem la paradeta per avui. Hem aprofitat precisament per parlar de literatura de terror, que té els seus adeptes, eh? Això està claríssim.
I tant, moltíssims.
Gràcies, Pablo.
Moltes gràcies, Carme.
Que vagi bé.
A rebre.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Doncs ara sí que arriba el final d'aquesta edició de dilluns del Connectats. Gràcies a tots per la companyia. Si us ha agradat, demà tenim més. Edició de dimarts que arribarà puntualment quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona jornada. Adeu-siau.
Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Pastora Soler celebra 30 anys de carrera amb un concert molt especial al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat.
Pasó de todo y quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría después.
Dissabte 22 de novembre, a les 8 del vespre, l'artista sevillana repassarà moments clau de la seva trajectòria, grans èxits i cançons icòniques.
No t'ho perdis. Entrades a tesantcugat.cat.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
91.5 FM, Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Veus, fugir el teu temps, veus escapar el segon. Voldràs acariciar els somnis que han de venir quan surt el sol. Em sento més adormit i quan marxa el sol estic més despert. Sóc un comet.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Sant Cugat registra un desplom històric en el nombre de contractes de lloguer signats. Segons dades de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, el municipi acumula 3 anys consecutius de caiguda i es troba ja en els nivells més baixos des de la crisi immobiliària de 2009. Després del màxim de 2.277 contractes l'any 2021, el mercat ha anat retrocedint fins als 1.551 al 2024, una davallada del 32% en només 3 anys. Les xarxes del 25, les dades, perdó, del 25 corresponents només als dos primers trimestres situen el nombre de contractes en 589, fet que apunta un tancament anual per sota dels 1.200, la xifra més baixa en 2 dècades. L'evolució local és coherent amb la tendència catalana, tot i que a Sant Cugat la reducció ha estat més acusada. A escala de país, el nombre de contractes de lloguer s'ha reduït un 23,4% des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes, segons dades del Departament de Territori. Les immobiliàries del municipi apunten que cada vegada hi ha menys pisos disponibles i que els que surten al mercat duren hores. Més de 3.000 infants han trepitjat aquest diumenge corrent la gespa del Parc de la Pollancreda. Aquest espai s'ha convertit un any més en la pista del Cross Ciutat de Sant Cugat, que enguany ha celebrat la 27a edició. La iniciativa organitzada per l'Ajuntament a través de l'AUMET consta de 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'Special Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts han pogut iniciar-se en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. El primer equip femení del Sant Cugat ha golejat 7-0 al Riudoms a la jornada 7 del grup 5 de la tercera federació de futbol. Les santcugatenques han deixat sentenciat el maig a la mitja part amb un contundent 3-0 davant del cué del grup. A la represa, les vermellinegres van completar el 7 en blanc. Les de Raül Raposo són sisenes i la propera jornada visiten el camp del Vic Riu Primer avant penúltim classificat. I per acabar, l'actriu santcugatenca Emma Vilarasau serà una de les protagonistes de la nova sèrie de 3CAT, Lia. Segons ha avançat en un tuit l'analista de mitjans Rocco Steinhauser, la sèrie, produïda per Aguacate i Calabaza Films, dirigida per Patricia Font, s'ambientarà en un univers tecnològic governat i liderat per 4 dones amb l'objectiu de qüestionar els estereotips de gènere que hi ha dins d'aquest àmbit.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
Club Healthin patrocina aquest espai.
Comencem aquest Esport en Marxa i ho farem parlant del que ha estat la notícia del cap de setmana. És que aquest diumenge el Cross Ciutat de Sant Cugat ha celebrat una nova festa de l'esport multitudinària amb prop de 4.000 infants. Ja podeu veure a la nostra web, a cugat.cat/esports, doncs el que va ser una nova festa de l'atletisme santcugatenc. Però avui també repassarem els resultats del cap de setmana i, com sempre, ens acompanyen protagonistes. En aquest cas tindrem el responsable de secció d'atletisme al muntanyenc, en Carlos Guzmán, també una triatleta que ha participat en el seu segon mundial, va ser aquest cap de setmana a Marbella, amb una molt bona posició i, a més, amb molta qualitat. També us parlarem d'un nou golfista professional santcugatenc. És el Quim Vidal i ha aconseguit donar el pas del circuit de segona categoria europea a la màxima categoria. Per tant, ja el tenim aquí preparant ja els pals i també el seu swing per marxar per tot el món a defensar aquesta categoria professional. I també us volem parlar d'una anècdota, i és que aquest cap de setmana, atenció, el Rugby Sant Cugat, a banda de guanyar per cinquè triomf consecutiu i liderar la divisió d'honor, en aquest cas l'Elit, que és la segona categoria estatal, van coincidir sobre el camp quatre parelles de germans: Jorge i Pablo Ortiz, Gerard i Roger Martínez, Luca i Max Belsa i David i Lluc Hinojosa. I entrevistarem un d'aquests vuit germans, en aquest cas Jorge Ortiz, que coneixerem què suposa jugar amb el teu germà i, a més, compartir família rugbística amb d'altres set. Com ja ho veieu, ja ho escolteu, un esport en marxa farcit d'esport. Comencem.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs toca donar un cop d'ull als resultats, als marcadors de la jornada, i amb qui millor que amb el nostre company, que ja l'escoltareu a migdia, amb l'en joc, el Martí González. Martí, molt bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Doncs comencem parlant de futbol. Sant Cugat masculí 1, Camp Joliu 0.
Un autèntic golaç de falta de Guillem Benet certifica el triomf davant del líder.
Més futbol, Sant Cugat femení 7, Riudoms 0.
Contundent golejada de les de Raül Raposo davant del conjunt tarragoní.
Amb vol Sant Cugat 40, Saia Montcada 27.
Els de Joan Sancho també se'l troben amb un triomf contundent, clar.
Cocos 22, Rugby Sant Cugat femení 29.
Triomf de prestigi de les santcugatenques al camp del tercer classificat.
València 17, Rugby Sant Cugat masculí 44.
Els de Martín García, ara en parlava, són líders després de sumar el cinquè triomf consecutiu.
Per cert, que tanquen ara la Lliga fins al gener i disputaran la Copa del Rei per primera vegada a la seva història, quatre jornades de la competició del CAU. En hoquei patins, Mieres 0, Oxigen Patiu que Club Sant Cugat femení 5.
Segon triomf consecutiu de les de Borja Ferrer, que se les allunya de la zona de descens.
Més hoquei patins, Oxigen Patiu que Club Sant Cugat masculí 3, Lloret 4.
Primera derrota dels Vermells Negres a la Lliga.
El Covent de Sun de Sabell Club Voleibol Sant Cugat 3.
Les de Joshua Pérez ocupen la tercera plaça amb un molt bon joc.
En futbol sala, Olímpic Floresta 8, Espanyol 0.
Festival Ofensiu Floresta amb el cinquè triomf consecutiu.
Futbol sala Sant Cugat femení 2, Estel Vallseca 0.
Els de Manel Muñoz s'allunyen de la zona baixa de la taula.
En hoquei herba, Polo 2, Júnior femení 2.
Les de Guille Carrincer esgarrapen un punt, el del camp barceloní.
Més hoquei herba, Egara 5, Júnior masculí 4.
Els blau i negres cauen derrotats en un partit ple de gols.
I per acabar, en bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat 100, Eivissa 78.
Segon triomf a la Lliga dels Sant Cugatencs, que surten de la zona baixa.
Esport en marxa.
Comencem un nou Esport en marxa. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més atapeït, no només de la jornada esportiva, que ja és prou feixuga, sinó també pel Cross Ciutat de Sant Cugat. Gairebé 4.000 atletes van gaudir d'una matinal intensa on, novament, l'UMET va organitzar a la perfecció aquesta cursa, aquest esdeveniment que ja és referent a casa nostra, 27 edicions. I avui també parlem d'atletisme, però bé, el barrejarem amb ciclisme i amb natació. I em direu, quin és aquest esport? Doncs molt fàcil, el triatló. I avui tenim una esportista de la Unió Ciclista Sant Cugat que ja fa 5 anys que es dedica a aquesta modalitat esportiva i que tot just la tenim aterrada de Marbella perquè aquest diumenge va disputar el Mundial d'aquesta especialitat. Ho va fer a la prova de la categoria, hauríem dit, de 50-54 anys Ella és l'Estela Peris. Estela, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Cara de cansada, cames cansades o contenta i feliç?
Contenta i feliç, però bueno, també amb la ressaca muscular de l'esforç d'aquest cap de setmana, que ha sigut una prova bastant exigent.
Clar, vull dir, has de nedar gairebé 2 quilòmetres, 90 en bicicleta, 21 quilòmetres corrent. És un batibull important, no?
Sí, no? I a més, aquesta prova va ser de les proves més dures que ha organitzat la marca Ironman 70.3. perquè bueno, la bicicleta eren 1.800 de desnivell i després anar... Clar, aquest desnivell també et pot afectar a l'hora de la carrera a peu. No saps com et pot afectar, no? Si...
Perquè entenc que primer vas fer bici.
Sí, primer fem la natació, després passem a la bicicleta i després l'últim és els 21 quilòmetres corrents.
Clar, i al ser intermitja... Has de regular encara més,
sí,
no?
Sí, has de regular molt bé. No pots, la bicicleta és una de les disciplines en la que t'has de regular molt, perquè segons com arribis pots patir molt amb la cursa a peu.
Satisfeta, orgullosa, perquè trentena de la categoria 50 a 54 anys i 697 de 2.228. Estem parlant d'un mundial.
D'un mundial.
Que mm-hmm. aquí no va qualsevol, perquè
no,
s'ha d'aconseguir d'alguna manera, no?
Aquí t'has de classificar en qualsevol de les proves d'Ironman 70.3 per aconseguir l'eslot. O sigui que hi ha molt nivell, molt. O sigui, és increïble. La gent està molt, molt, molt preparada.
Què t'aporta fer aquesta modalitat esportiva que barreja 3 esports des de fa 5 anys que t'hi dediques?
Bueno, és que l'esport per mi és ja com un estil de vida, no? Perquè, bueno, és molta disciplina, molta constància, molt de cap també, llavors, bueno, això és com una gratificació per un, no?
Bé... Estàs arribant... Tens ja 51 anys.
Sí.
No podem retirar ni molt menys. Però t'estàs plantejant altres reptes de cara al 2026.
Sí.
Perquè la gent et pregunta.
Em pregunta, sí. El que passa que fins ara encara no m'he centrat perquè volia estar molt concentrada amb aquest Mundial, no? I encara no m'he plantejat què vull fer l'any que ve, no? M'agrada molt el trail. I segurament potser faig algun salt al trail. Continuarem el triatló perquè bueno, es pot compaginar, però m'agradaria provar la disciplina de les carreres de muntanya.
Quantes hores t'hi dediques a la setmana? Perquè, clar, s'ha de preparar, un no pot...
Sí, no. Cada dia has de fer alguna cosa. Mínim és 1 hora i mitja d'entrenament, ja sigui entrenament específic, també has de fer molt treball de força, treball d'estiraments, treball de mobilitat, o sigui, no és només l'esport, o sigui, les disciplines en si, sinó tot el que hi ha darrere també, no?
I la recuperació d'un dia posterior, com el de la cursa d'ahir, és allò que diem, et dura més dies que si fossis més jove o no?
Sí, sí que es nota, la veritat és que sí. Però bueno, jo personalment tinc la capacitat de recuperar bastant, bastant bé.
Molt bé, alguna cosa més a afegir, Estela? Suposo que competir sota el nom de l'Unió Ciclista Sant Cugat, portar el nom de la ciutat, també és una cosa a destacar, no?
Sí, la veritat que sí, que bueno, i tothom molt agraït, perquè m'han donat les gràcies des del club per representar el club en un Mundial, vale? Perquè bueno, és molt important per al club i per la ciutat també.
Molt bé, doncs, Estela Peris, moltes gràcies per atendre'ns, per venir fins aquí a l'estudi Ramon Barnils. Gaudir de l'esport, també no ho hem explicat, però ja fa anys vas arribar a ser ciclista amateur professional perquè no hi havia el suport que ara,
sí.
Tot i que encara es necessita més suport en el món del ciclisme, i també va néixer un club des d'aquí, des de la Floresta concretament, no?
Sí, va ser un dels primers clubs femenins que van haver-hi aquí a Sant Cugat, amb una de les pioneres del ciclisme femení, que és la Montse Torres.
Doncs aquest reportatge el tenim pendent, espero posar-me les piles i que també puguem treure a la llum aquest reportatge històric que, sens dubte, també parla molt bé del ciclisme de Sant Cugat i concretament de la Floresta. Estela, gaudint i veient competir, només queda doncs, això, aquest 2026, a veure amb què sorprens. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
We'll be right back.
l'esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Continuem amb més temes i, si parlàvem de bones notícies amb l'Estela Peris i aquesta participació al Mundial de Triatló, també tenim una gran notícia, i és que el Golf Sant Cugatenc estava orfe. Estava orfe perquè fa temps que no hi havia ningú que fos un golfista professional i aquest any hem conegut la bona notícia, fa pocs dies, que el Quim Vidal, que porta més de 15 anys al club de golf Sant Cugat i és de la nostra ciutat, doncs fa el salt al món del golf professional. I ho ha aconseguit, ara ho explicarem, amb molt d'esforç, molta constància i sobretot un premi final que és jugar al millor circuit europeu. I ja el tenim aquí a l'estudi, Ramon Bernils. Quim, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, explica'ns una miqueta què suposa fer aquest salt al món professional del golf.
Bueno,
amb 25 anys,
Al final, quan comences a jugar de ben petit, és amb el que somies. Llavors són molts anys ja entrenant, dedicant-se, i quan ho aconsegueixes, bueno, és un somni que porto somiant des de ben petit per tot el que he treballat per arribar on estic ara.
Mm. Estaves disputant a l'Hotel Planner Tour sí, del Challenge Tour, correcte, que és la segona categoria europea.
Correcte.
I per arribar a la màxima, què cal fer?
Bueno, al final el circuit aquest, l'Hotel Planner Tour, és com la segona divisió, podem dir, del golf europeu. Són unes entre 25 i 30 competicions a l'any per tot Europa, per tot el món. I cada torneig vas sumant punts en funció de com quedes a la classificació. I al final de l'any tens un rànquing i els 20 primers del rànquing aconsegueixen pujar a primera divisió. Que pel mateix, al mateix circuit, si no quedes dels 75 primers, també pots baixar a tercera. Llavors, hi ha molt nivell, hi ha molta gent que està lluitant pel mateix somni, que dels 20 primers, la veritat que és un repte bastant, bastant complicat.
Mm. Vas quedar 15è, vas guanyar una prova i en les altres 4 vas fer top 10 per acabar, com dèiem, 15è posició del rànquing. I ara, què? Què cal esperar? Perquè marxes aviat, fas les maletes ben aviat.
Sí, ara ja a finals de novembre ja comencem la nova temporada i bé, quasi no tinc molt de temps per preparar-me, bé, 2-3 setmanes, la veritat és poc. Però bueno, és bàsicament seguir fent el que vinc fent i poc més, tampoc no intentar centrar-me en que estic jugant a primera, sinó centrar-me en el que jo puc controlar, en el que jo estic, en el que jo he estat entrenant tots aquests anys, amb com he estat competint tot aquest any, que he estat a un gran nivell, i no per jugar una lliga o una categoria superior tinc que canviar res o canviar la meva mentalitat o la meva forma de jugar, res. Seguir fent tot el mateix i si el cap ajuda, perquè és molt important mentalment aquest esport, doncs si tot segueix com ha anat aquest any, en teoria hauria d'anar bé. Així que res, seguir entrenant i posant-li moltes hores, viatjant molt a tots els tornejos i poc més.
Parlaves ara de la preparació mental. Clar, quan veiem un golfista, és un esport individual i pensem que és bufar i fent polles, però tens un preparador físic, tens un psicòleg, tens un entrenador. Sí. Fins a quin punt és important això?
És molt important. Al final, el golf és un esport que no coneix molta gent, però és molt, molt diferent del que la gent es pensa. És molt complicat, sobretot mentalment. Són moltes hores a soles. Una competició és entre 5 i 6 hores al dia i són moltes hores que passes tu al camp i se't passen moltes coses pel cap. És un esport que tècnicament és molt difícil, comets moltíssims errors, llavors mentalment és et destrueix. Llavors has d'estar super, no et pots desconcentrar en cap moment i has d'estar super atent constantment. Tècnicament és tan difícil que no et pots despistar, no pots perdre un punt, perquè no és com el tenis o el tal que pots perdre un punt i bueno, el següent et recuperes. En el golf, si et distreus en un cop, ja estàs fora, pots enviar tot en orris amb només un cop, llavors no et pots distreure en cap moment. Has d'estar les 5 hores, no pots tirar cap cop a la basura. Llavors és un esport que la gent no coneix molt, però és molt més difícil del que la gent es pensa, mentalment és molt sacrificat i és bastant complicat. Llavors tot el tema mental que s'ha de treballar moltíssim, ja és des de la concentració, relaxació, fins saber controlar els teus enfados, perquè falles moltíssim. Llavors la gent s'enfada moltíssim, o sigui, és una bogeria. Llavors saber controlar els teus prontos és superimportant. I també la tècnica. Bueno, entrenar cada dia, no deixem de fer classes cada dia amb entrenadors, no deixes de practicar, d'entrenar el swing, de corregir errors, perquè és que cada dia et despertes amb un swing diferent, i és així. Un dia pots estar fallant les totes a la dreta, et despertes el dia següent i vas totes a l'esquerra, i és com pot ser si estic fent el mateix que el dia abans. Però és tan tot tan precís que un grau a la dreta, un grau a l'esquerra, que no el pots fer ni amb els dits, i pots canviar la direcció de la bola per moltíssims metres, i has de ser molt precís en uns nivells tan alts, has de ser superprecís, i no pots distreure't. Llavors, clar, has d'estar treballant dia sí dia també per controlar cada dia que l'estàs traient amb la direcció que tu vols, perquè si pots despertar un dia que van tots a l'esquerra, no saps per què, i el dia següent al revés. Llavors, cada dia has de seguir treballant i fixant-te bé i ser constant.
Què t'aporta el club de golf Sant Cugat? Què t'ha donat?
Bueno, és que jo estic molt orgullós de ser a Sant Cugat, és un club que m'encanta, porto aquí pràcticament tota la vida, i és un club social que és encantador, tothom m'apoya moltíssim, i estic supercontent de ser de Sant Cugat i encantat.
Ara es complirà un somni, que és ser professional i en aquesta primera categoria europea. Hi ha algun sostre, és a dir, algun somni que dius, això és més que un somni?
Bueno, el meu somni, com he dit, ja era jugar en aquesta divisió europea, i més enllà ja seria fer el pas als Estats Units, que ja és una altra lliga, ja sí que ja és molt més complicat, perquè hi ha molt, molt, molt més nivell, i és difícil perquè del circuit europeu només passen els 10 primers, i els 10 primers ja és molt complicat arribar-hi, perquè són molta gent de moltíssimes edats que competeix, hi ha moltíssima gent competint, molt més de nivell del que la gent es pensa, i és molt complicat, però bueno, mai direm que no és possible.
Molt bé, doncs, Quim Vidal, moltes gràcies per estar avui aquí en directe, anirem seguint. Ara ja tenim bona excusa per seguir el golf, i més concretament un santcuatenc per tot el món. Que vagi molt bé i felicitats.
Moltíssimes gràcies.
No només pel que has aconseguit, sinó també tot aquest esforç i tot el que has descrit en aquesta entrevista. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I continuem parlant ara d'atletisme, perquè us hem parlat del Cor Ciutat de Sant Cugat, de la triatleta de la Unió Ciclista Sant Cugat, la Estela Peris, i ara anem a parlar amb Carlos Guzmán, que és el cap de la secció d'atletisme del Muntanyenc. Carlos, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, com tenim aquesta secció d'atletisme?
Home, estem molt bé, estem molt satisfets. Hem batut rècord d'inscrits, estem uns 300... a prop del 360 inscrits en diferents categories, i bueno, estem molt contents.
Quina secció destacaries, si és que hi ha alguna que diguis?
Home, som una escola, i com a escola tota l'escola, tot el que és de sub-8 a sub-16, estem encantats. Bueno, sub-8 també, no? Però la tecnificació, estem també molt contents, tenim molt èxit. De fet, ara ens han agafat atletes, som filial del Barça, s'han agafat alguns atletes per anar a competir al sub-20, no? I bueno, funciona molt bé. Però la que tenim, ens agrada molt, és l'atletisme adaptat, no? I inclusiu. Tenim atletes inclusius amb síndrome de Down que entrenen amb l'atletisme convencional, i és una de les seccions que li tenim molt de carinyo. Ja portem, sembla que 12 anys en aquesta secció, i vaja, estem molt contents i molt orgullosos.
Això t'anava a preguntar. Sou un club de formació, perquè quan ja arriben a categoria sènior, doncs no troben aquest espai, i ja ha passat molts anys. Barça, Igualada, tots els clubs, d'alguna manera, veuen el treball i l'esforç que feu aquí, oi?
Sí, tant, i tant. Bueno, hem tingut d'èxit, bueno, l'any passat, sub-12, campions de Catalunya, hem tingut tant femení com masculí, van guanyar en sub-18 el campionat de Catalunya de relleu, que és molt complicat, perquè si penses, hi ha 140 equips federats d'atletisme a Catalunya, quedar campions de Catalunya en relleus és bastant complicat. I tenim èxit, i ara, de fet, som filial del Barça, i quan necessiten per als campionats sub-20, nosaltres no tenim ja sub-20, doncs poden agafar els nostres atletes a partir de sub-16. I, de fet, l'altre dia, el campionat d'Espanya, que en van anar els 8 equips millors, no?, de sub-20, van anar 6 atletes que han sortit del club. Alguns que ja estan fitxats per al Barça, i altres que, bueno, que són sub-18, i que, bueno, els agafen per participar a aquest campionat. No?
Aquest acord de filialitat ja fa temps que està...
No, aquest és un any. Abans estàvem en altres clubs, havíem estat també en el Barça, no? Però bueno, van canviant segons la situació, no? Però ara el mantindrem, de moment.
Val. I quan el veu signar, aquest acord?
Pues al principi de la temporada passada.
Val, i es manté i, vigent tota aquesta temporada,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Parlem també del muntanyer, però parlem de Gel Vestué. Què representa veure cada cop que aquesta atleta guanyava uns Jocs Olímpics?
Home, estem molt orgullosos, no? No només ella, no? Bueno, ella és la top, no? Però bueno, tenim altres atletes també que ho estan fent molt bé, no? I que tenen una projecció potent. I dels jovenets, dels que ara són sub-18, hi ha atletes que tenen... Bueno, un futur, però la Yael és la Yael, no? De fet, ara, el dimecres fem una exposició aquí a la sala del Muntanyenc, a la sala d'aquí del carrer, bueno, d'aquí al costat, no? I una de les fotos és de la Yael, no? I, a més, demà la porto que me la signi, no?, per posar-la, no?, i exposar-la.
Les pistes d'atletisme a la Guinardera, què us aporten i si algun dia es podrà fer algun campionat o encara no està homologat?
Està homologada, ja. Estan homologades, l'únic que no podem fer són llançaments, estem contents de tindre la pista d'atletisme. Té algunes coses a millorar, no? Alguns aspectes que es podrien millorar. També està el tema del fumar, de l'alcohol, que és una cosa que qui s'han cuat no l'entenc molt bé, que siguin tan permissius, però bueno, estem força contents. Tenim molt bona comunicació amb l'Ajuntament, que estem contents.
Aquesta homologació de les pistes d'atletisme fa poc que s'ha fet? O...
No, ja fa uns mesos, sí, ja estàvem de... Sí, sí, ja. Podem fer campionats. L'únic que no podem fer són campionats a nivell de Catalunya, el no tindre llançaments.
Val. Presentació dels equips, teniu alguna data marcada o encara no?
Pues era el maig, només segur. La volíem fer ara, al novembre, però entre els partits de rugby i nosaltres que tenim competició no el podem fer fins al maig.
Molt bé. Doncs, poca cosa més. Agrair-te que hagis vingut fins aquí. No sé si vols afegir alguna coseta més.
No. Ja està bé.
Perfecte, doncs, Carlos Guzmán, cap de la secció d'atletisme al Muntanyenc, moltes gràcies per ser avui en directe i explicar-nos, doncs, aquest acord de filialitat amb el Barça, que és prou important,
sí, sí.
I no només també els resultats que aconseguiu, i el cross també heu participat molts.
Sí, sí, el 40% dels voluntaris eren del Muntanyenc i van participar, bueno, dels atletes no gaires, no?, perquè tenien altres proves, no?, però sí, sempre estem al cross.
Molt bé, al cross, a la cursa al gall, on toqui, on toqui. On hi hagi atletisme, sí. Estem. I moviment, i allà esteu. Molt bé, doncs moltes gràcies per venir i molta sort per aquesta nova temporada.
D'acord, vosaltres.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I afrontem la recta final d'aquest esport en marxa i avui us parlarem del rugby Sant Cugat. Volem parlar del rugby Sant Cugat del primer equip masculí perquè és líder, perquè suma 5 victòries consecutives i perquè la Lliga s'atura fins al gener i ara doncs, disputaran per primera vegada de la seva història la Copa del Rei. Però més enllà d'aquest rendiment esportiu, avui ens volem centrar en un fet curiós i és que aquest dissabte a la tarda a València van jugar fins a 8 germans. És a dir, 4 famílies diferents de jugadors que van coincidir sobre el terreny de joc. Parlem de Jorge i Pablo Ortiz, de Gerard i Roger Martínez, de Luca i Max Belsa i de David i Lluc i Nojosa. És un fet singular, eh? Hauríem de mirar a veure si trobem algun vincle familiar tan gran en l'esport santcugatenc o més enllà. I avui ens atén un dels jugadors il·lustres d'aquest rugby Sant Cugat, és el Jorge Ortiz, en Coque. Coque, bon dia.
Hola, bon dia. Jo,
molt bé, suposo que contents i satisfets per l'inici de Lliga, però bé, jo no sé si alguna vegada havia passat que 4 famílies coincidessin al terreny de joc.
Sí, molt content. Em sembla, bueno, al Sant Cugat jo crec que m'ha passat. L'any passat sí que vam tenir algun partit que érem força germans al camp, però no va sortir tan bé com aquest.
Això també va, suposo, es va parlar al vestidor d'alguna manera, alguna anècdota, alguna broma, en el bus, que teniu moltes hores de viatge, o no, ja es dona per fet?
Sí, sí, ens agrada molt fer molta broma amb això, perquè, a més, tenim molt bona relació entre tots i sempre això, volem, bueno, buscàvem la victòria per fer la foto, que si no queda una mica baixa fer la foto sense tenir la victòria, i buscàvem això, tenir la foto entre germans, que va estar molt xula.
Discussions no n'hi ha, no? O sí, perquè com que sou tan familiars, es poden dir les coses més directe, no? O no?
Sí, hi ha molta confiança, i això també a vegades porta a molta broma, però bé, la veritat que tenim un ambient molt bo i es nota. A més, això, som germans, que tots visquem a la mateixa casa entre nosaltres, llavors anem a entrenar junts, estem tot el dia junts, gairebé.
Us esperàveu, ara parlant del tema esportiu, fer 5 victòries consecutives en una nova categoria, ser líders en aquesta aturada de competició? No sé si estaven els millors guions.
Doncs nosaltres no ens acostumem a posar objectius en quant a resultats de victòries, però sí que busquem això, competir al màxim cada partit i treure el 100%. Llavors,